Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
A l'actualitat parlem del grup Ziman Desams, que han tret el seu segon disc, que han titulat El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi, i que ja està a les plataformes i en vinil. És una entrevista de la Lourdes Meroño des de Domenys Ràdio.
Doncs així és, Sílvia. Avui passem a aquesta actualitat per la cultura, per la música, i per això en tenim, com bé deies, a l'Isma. Molt bon dia, Isma, com estàs?
Hola, molt bon dia, molt bé, encantat de ser aquí.
M'imagino que contents per aquest nou disc.
Sí, sí, així és. S'ha costat una mica de temps, la diferència entre l'anterior treball, però ho hem tret, i estem molt contents.
Explica'ns una mica qui són o qui és Zim and the Zams.
Vale, pues mira, sí, els Team and the Tombs, on the Sams, o com vulgueu pronunciar, vull dir, sempre donem llibertat i marge. No riguis, és veritat, sempre diem que es pronuncia com la gent vulgui. Al cap i a la fi és un nom inventat, per si dir-ho, i ens agrada molt quan es castellanitza, quan es catalanitza, quan es fa amb accent a anglès, vull dir, ens encanta que hi hagi diferents versions i mai ho corregim ni diem com s'hauria de... Com s'hauria de dir? Mm-hmm. Doncs bé, aquest grup neix ja fa una dècada, una mica, d'unió d'uns amics que es queden sense els seus respectius grups, per si dir-ho, principalment a la part instrumental. Els instruments, els músics, són excomponents de Baeturia, en els seus inicis, quan Baeturia ho deixa o es separa, i a mi em conviden a participar en alguns concerts per cantar un tema, algun tema. Jo vinc del món del rap, del hip-hop pur i dur. I em va agradar molt això de pujar a l'escenari i estar... tenir al voltant músics que toquessin instruments reals en aquell moment. Vull dir, el hip-hop al final són bases electròniques, principalment programades, que també és música i que és una forma diferent de fer-ho, però, clar, a l'hora de fer els directes, principalment gran part de les pistes es disparen.
Clar.
I fer-ho amb músics allà em va agradar molt. Uh-huh. Llavors vam dir, escolta, i si aquestes cançons que estem tocant en directe, aquestes versions les gravem, a veure què passa. Les vam gravar, ens va agradar molt, i llavors vam començar a fer temes nous, propis. I és aquí quan neix Ziman and the Tombs.
Deies que ha trigat una mica. El fet de treure LPs no és en si... I, a banda, vosaltres teniu tots la vostra feina, no?
Sí, bueno, per sort, tots ens dediquem, menys jo, precisament, tots ens dediquem a la música. Jo em dedico al món dels... com dir-ho? De l'entreteniment, potser, seria la millor paraula. Sí, perquè faig música, faig actuació, faig composició, també soc tècnic, vull dir, sí que estic molt, molt a prop del que seria... està només a la música, però faig diferents coses. I la resta del grup sí que són tots músics i que es dediquen a la música. Amb el nostre grup no és del que viuen,
ja.
però per sort tenen altres formacions o altres ocupacions dins del món de la música amb el que es guanyen la vida. I sí, precisament això no el fa fàcil, no per res, sinó perquè no dediques tots els esforços en aquest projecte.
Clar.
És un projecte que ja et vaig dir, que t'he dit abans, va néixer com per passar l'estona entre amics, i encara tenim la sort que tant en tant podem entrar a l'estudi i fer cançons noves, i encara hi ha un segell que diu: ei, això m'interessa, vinga, traiem-ho.
Important, perquè
sí.
Com està el món de la música,
sí, sí,
cada
totalment.
Cop és més complex, no?
Sí, bueno, és, més que res, ha canviat molt la forma de consumir música, la forma d'enregistrar música, la forma de distribuir música, ha canviat tot molt. I nosaltres amb el primer disc vam tenir la mala sort, entre cometes, que va ser l'any, el 2013, el primer disc, que menys CDs es van vendre a nivell mundial.
Ostres.
Però encara, Spotify, tot i que ja es feia servir, tenia sí. dos o tres anys de vida, no era ni l'estàndard, per així dir-ho, ni donava els diners o els guanys que pot donar a dia d'avui. Llavors, nosaltres, el primer disc, vam treure al millor moment.
Clar.
Però, bueno, després he tingut altres treballs i aquí som. Però és veritat que vam tenir un debut una mica una mica accidentat.
I això?
Bueno, això precisament perquè va ser com un mal moment. Vale. De fet, crec que van vendre més samarretes que CDs. Ja. Amb això ja t'ho dic tot. Vull dir, sí que van fer una tirada curta pel que era en aquell moment. Podria dir que van vendre quasi tot, però quasi tot no era molt, clar. Realment.
Sigue el Conejo Blanco. Això és una picada d'ulleta a lo que m'imagino.
Sí, efectivament. Aquest primer disc, el Sigue el Conejo Blanco, és una referència a Alicia en el País de les Meravilles. Uh-huh. I de retruc també és una referència a Matrix. Vull dir que són dues obres que estan lligades i a mi em fa molta gràcia sempre fer aquestes al·lusions. Soc una persona que m'agrada molt el cinema i també m'agrada molt llegir. Uh-huh. I sempre intento colar aquestes petites referències d'una forma o una altra.
Uh-huh. I ara, el passat 19 de juliol, doncs traieu aquest segon disc i amb un títol interessant. Explica-ho tu.
Sí, ese pues el veloz murciélago hindú comía feliz carrillo kiwi i pot semblar una frase molt estranya, molt original, molt particular, però en veritat és un dels pangrames més clàssics, no? És una frase que conté totes les lletres de l'abecedari. És cert que en aquest cas l'hem retallat perquè era molt llarga. La frase continua. I la cigüeña tocava el saxofón bajo el palanque.
Mare meva!
I sí, molta gent es sobta, però els que ja tenim una edat recordarem... De fet, encara es fa servir, però ara potser passa més desapercebut. És una de les frases típiques que el Windows, per exemple, fa servir quan et mostra una tipografia. Tot descarregues una tipografia i vols veure com és, i la frase, una de les més comunes, és aquesta. Per què? Per això, perquè té tots els caràcters.
Clar.
Llavors, a mi m'agradava, primer de tot, aquesta referència no al món de la informàtica en si, però sí molt, molt relacionat amb els ordinadors. Uh-huh. I després, això, que és també una forma d'explicar la nostra música. La nostra música no es centra en un estil particular. Tenim al centre una mica el que és el hip-hop, per així dir-ho, no? Perquè al final les composicions principalment són meves, jo vinc del món del hip-hop, i les estructures són de rap, la part vocal és de rap, però musicalment tothom fot la seva cullerada. Llavors, musicalment, ens anem a vegades al metal, ens podem anar una mica més al reggae, ens podem anar al funky, ens anem al rock, ens movem, transitem, la part o el nucli sí que és la forma d'estructurar les lletres, que sempre és la mateixa, per si dir-ho, és la part amb més coherència, per si dir-ho.
Sí.
Però piquem de molts estils. Llavors, aquesta frase que conté totes les lletres de l'abecedari ja també forma de dir que nosaltres toquem molts estils de música.
Uh-huh. I pel que fa a les lletres?
Sí.
Són crítiques, no?
Bueno, sí, sí i no. Totes les cançons d'aquest àlbum són algun tipus de crítica, però pel mateix que et deia, vinc d'un món del rap on antigament ara ha canviat molt, però quan jo estava més dins, el rap era molt crític, molt combatiu. Ara s'ha anat una mica una tendència una mica més d'entreteniment, que també està bé. Però jo vinc d'allà. Llavors sí que, si puc, sempre... A veure, sempre hi ha cançons que no tenen cap crítica, per si dir-ho, jo què sé. Hi ha un tema que es diu Wasabi, que és una cançó d'amor a la relació tòxica que tinc amb la meva gata. Però la resta sí que hi ha cosetes. Sí que les faig d'una forma desenfadada, perquè és cert, si tu sents sense prestar-hi massa atenció a Libertad para los Monos, no et pot semblar que hi ha la crítica que hi ha al darrere.
Clar.
Però sí, sempre m'agrada això. Al final, la música és una eina de comunicació i crec que s'ha d'aprofitar, i que està molt bé fer música de ball, està molt bé fer cançons d'estiu, està molt bé fer cançons per desconnectar i per no pensar, però sempre que puguis has d'aprofitar, ni que sigui apindolada, no?, per intentar fer o pensar o reflexionar un món millor a través d'una cançó.
Mm-hmm. Com ha estat la gravació d'aquest disc? Quant temps heu trigat? On s'ha fet? I a més em consta que hi han participat un bon nombre de músics de diferents poblacions.
Sí, doncs aquest, doncs, a veure, el disc aquest s'ha gravat, s'ha registrat principalment a l'Spotne Recording Studio, un estudi d'aquí de gravació del Vendrell, que el gestionava el Temi Rovirosa, del Taxambusto.
Sí.
I bé, el vam gravar, et diria que 5 dies, podria ser, més o menys. No van ser tots seguits, per tant no et podria dir exactament, però jo calculo que si van fer 3, 4... Sí, posem-li una setmana, podríem dir. No vam fer una tirada perquè havíem d'això de quadrar agendes, llavors, pues, quan l'Àlex va dir el bateria tenia lliure, doncs pues, vinga, va, 3 dies a gravar bateries. Quan Menganito tenia, vinga, va, pues, un dia a fer la secció de vents. I una mica així, aquest ha estat el sistema de gravació. Una setmana. Aprox repartida en 2-3 setmanes. Tampoc és que fos molt, molt, molt lent. El que sí que és més curiós potser és la part de composició del disc. La majoria de cançons les vaig escriure en pandèmia, el 2019, que sembla que està molt a prop, però estem al 2024.
Clar.
És cert que el disc es grava el 23. Fins al 24 no surt, però es grava el 23. Però, clar, del 19, de la pandèmia, del 20, posem-li el 20 al 23, hi ha 3 anys
ja.
per l'entrada d'estudi i gravar quan les cançons estaven pràcticament fetes en un calaix.
Clar, m'imagino que és difícil, no?, trobar-hi el moment.
Sí, bueno, principalment la culpa aquí és meva. És cert que som... Sí, és cert que som un grup i que tothom dona tot el que té i més, però el projecte neix una mica de mi i qui fa les lletres sóc jo, llavors la resta del grup sempre està pendent de a veure quines instruccions o què faig o com ho faig. I jo sóc una persona que... Soc poc constant.
Vale.
En general, o sigui, no poc constant, sinó que em despisto fàcilment. O sigui, potser, no sé, dels temes nous, potser 3 també els vaig composar en una setmana. Vull dir, però els deixes allà en un calaix i jo me n'oblido. Sí. I un dia, ostres, però jo tenia un grup, jo tenia unes cançons. I és com, vaig saltant de moltes coses en moltes coses i al final se'm queden algunes penjades. I en el de la música o en aquest projecte musical que hi ha 4 persones o 5 persones al darrere que depenen de que jo els hi digui, pues no. No em surt molt bé això. I sí que és cert que jo encara no he acabat de fer el missatge de si assagem o si fem no sé què i tots han donat ja l'okay. Que sí, vinga, va, parlant de no sé què. Però sóc jo el que ha d'estirar i jo me n'oblido de que he de liderar això.
Déu-n'hi-do. Amb tu t'acompanyen el Pau Josa, el Joan sí? Ramírez, l'Àlex sí? Badia i l'Art 2.
Correcte. Exacte, així és, Torres. Principal. Sí, sí, Arturo Torres, l'Arte 2, sí, sí. Principalment som aquest grup de gent, però també anem rotant molt. Als concerts sempre tenim amics convidats o alguna suplència que s'ha de cobrir amb un altre músic i a la família, per si li dius, a Cima de Zooms, és una mica més àmplia. De fet, l'Àlex Badia va entrar en substitució de l'Isaac San Juan allà el 2014-2015 i considerem encara l'Isaac també part del grup, tot i que el veiem un cop l'any, però jo de tant en tant, ei, pues mira aquest tema, o mira, hem fet no sé què, i ell dona el seu feedback, i per mi totes les persones que han passat d'una forma o una altra o han estat a l'escenari amb nosaltres són també part del grup i gent a la que sé que si, ostres, pues per aquesta cançó m'agradaria comptar amb aquest instrument o amb aquest artista que no sé què, ells sempre estaran disposats. Sí, el nucli som nosaltres, les persones que has mencionat, però al final, al cap i a la fi, jo crec que som una família una mica més extensa.
Bueno, de fet, al disc hi ha multitud de col·laboracions o de companys sí? que us han donat suport.
Correcte. A diferència del treball anterior, que la majoria de col·laboracions eren vocals, amb aquest la veu que sona és només la meva, però sí que musicalment hem tingut altres col·laboradors, com has dit. Un d'ells, l'Àngel Riba, que és exmembre de Pastora i fill del Pau Riba. L'Alberto Pérez Jordana, que és un trompetista molt bo, que forma part de Muchachito Bombo Inferno i que és músic d'estudi per multitud de grups, com podria ser Estopa o Charango. Hem tingut el Rafa Cirujeda, és un trompetista de Vilafranca, que, bueno, en veritat és de València, que em perdoni. Viu a Vilafranca, però és de València i quan havíem de gravar a buscar un trompeta, llavors una coneixia, no sé què, aquest tio és molt bo, que vingui, què tal, doncs pues vinga, un mes a la família. el Jordi Badia, que també era de Baetúria, també ha participat. No sé si em deixo algú, el Llorenç García, que era el nostre anterior batxista que va venir durant uns anys a cobrir una suplència del Joan Ramírez, perquè ell va marxar a viure momentàniament un any o alguna cosa així a un altre país, i ell va venir en aquesta època i també s'ha quedat, per així dir-ho, i ha participat en la gravació d'un tema, perquè també volíem que ell formés part. I
el Balta.
El Balta, és veritat, perdó, me'l deixava, el Balta Hurtado, de l'Esbandada, que està amb el saxofon, també en dos temes, un DJ a Tarragona, el J. Heimer, que també és un clàssic del hip-hop de Tarragona i, bueno, de Catalunya, és un DJ mític. I, per últim, també, si no m'he deixat a ningú, i espero que no, tenim un remix de Reus, que és, tot i que el no m'enganya aquí, és un productor de Jerez de la Frontera, que és la persona amb la que vaig començar a fer música i que sempre que puc m'acompanya a tots els meus treballs d'una forma o una altra. Ell, a banda de productor, també és dissenyador i a vegades, si no m'ha fet alguna cosa de la música, m'ha fet alguna cosa d'algun vídeo o alguna cosa d'alguna caràtula d'un artwork, però sempre que puc intento comptar amb ell.
Uh-huh. Escolta, Isma, i tot just 2 mesos des de que es va treure el disc, quines sensacions teniu?
Doncs les sensacions són força bones. És cert que, com bé hem comentat fa un moment fora de micro,
sí,
l'àlbum surt en un moment complicat també, perquè surts a l'estiu, llavors certa part de la comunicació o de la publicitat o del sortir en mitjans no és bon moment, perquè a més nosaltres patíem el canvi dels últims programes de la temporada normal, en alguns casos, amb els primers d'una temporada nova de les versions d'estiu, comunicadors que van de vacances, bueno, això ens ha tirat a la contra, però no podíem decidir nosaltres, o si ho podíem decidir, l'únic que podíem fer era posposar-ho, i posposar-ho més, a mi ja em cremava. Ja tenir-ho tot fet i tenir-ho allà en un calaix més mesos, a mi, perquè m'oblido, perquè potser el segell estaria esperant que jo li digués vinga, va, ok, i potser passa un any i ja m'he oblidat que tenia allò ja fet i acabat i era millor treure-ho. Ja. És cert que el que és que la gent ho escolti, pues, com dèiem abans, no? Eines com l'Spotify, l'Amazon Music, les xarxes, és molt més fàcil, però arribar al que és el públic que no et coneix, que necessites sí o sí dels mitjans, doncs era un mal moment. I a més hem tingut, no sé si dir la mala sort o la bona sort, de que el format físic que traiem és només en vinil, i el vinil fins ara, d'aquí a una setmana o un parell de setmanes, la data exacta no està clara pel mateix motiu, perquè moltes empreses de distribució tornen a la feina i s'estan reubicant, però és, en aquest mes de setembre estarà l'LP, el vinil estarà a les botigues, bueno, les botigues, les que queden, les típiques, sí, no? El FNAC, el Corte Inglés, bueno, malauradament, els únics llocs que queden a dia d'avui de poder comprar discos.
Quina llàstima.
I això ve també principalment pel mateix motiu, com que, perquè, clar, el disc es va endarrerir per un tema de, més enllà de que jo, com he comentat, sóc un desastre, teníem una cançó que en l'últim moment la discogràfica ens va fer retirar.
Oh.
I clar, l'àlbum, el vinil no és com un CD o un MP3 que pots treure en arxiu, i au, el vinil és una cosa física, és un motllo, i ja estava tot preparat per estampar els vinils, i clar, retirar aquella cançó va fer endarrerir-ho tot, pues, un mes llarg, un parell de mesos. Llavors, clar, és el fet de que potser un àlbum que hagués pogut sortir al març per tenir tota la promo ja ben lligada al maig, i que el juny es pogués sentir de forma una mica més massiva, per així dir-ho, s'ha quedat una mica en el no-re, en aquest sentit, eh? Però bé, bueno, nosaltres contents igualment.
Doncs, on podem trobar el disc? En quines plataformes, per finalitzar una mica l'entrevista i també deixar-los amb 5 cèntims d'un tema. A veure...
Vale, pues sí, ara mateix, en aquestes alçades, el disc està a totes les plataformes digitals agudes i per a bé. L'Spotify, principalment, aquí a Catalunya, és potser la plataforma que més es fa servir, però multitud, vull dir, el Tidal, el Deezer, l'Amazon Music, l'Apple Music, vull dir, el YouTube Music, a tot arreu, el trobareu, és fàcil de trobar. Si us en recordeu del títol, que és la part difícil, el trobareu pràcticament a tot arreu.
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi.
Ho has llegit?
Sí, clar. Estava parant de recordar-me jo ara mateix.
Sí, és aquest el títol. No, si us en recordeu, el podeu sentir.
Me'n recordava al principi només, és a dir, la resta ja no la recordava.
Doncs sí.
Molt bé. Doncs escolta, Isma, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui tot just aquí al Penedès en Xarxa, 19 de setembre, dos mesos justos d'aquesta estrena. I els deixem amb un tema. No sé quin et sembla millor perquè facis xup-xup el tema.
Doncs mira, com que justament el que deia abans, que ens van fer retirar un tema, el tema que ens van fer retirar era el que havia de ser el single de presentació de l'àlbum, el que sortia acompanyat de videoclip, i com que s'ha quedat en no res, ens hem quedat una mica orfes de single. Però et puc dir que, clar, doncs quan ens envien les estadístiques de l'Spotify i tal, et puc dir que hi ha dos temes que són els que més estan agradant a la gent, i un és Libertad para los monos i l'altre és Mi precio no puedes pagar. Et deixo triar tu un dels dos temes, el que més pel nom més et digui, i aquests dos són els que més estan agradant.
Vamos con los monos.
Venga, pues.
Vinga. Doncs, Isma, moltíssimes gràcies i endavant.
Gràcies a vosaltres.
En esta jungla de asfalto, sobrecalentada por tu culpa, y de ese móvil con cobalto, si me exalto disculpa, egoísta, especista, me tienes harto, antropocéntrico, el sistema no te esculpa, no pagues una entrada al zoo. Es mucho mejor planificar un asalto, yo no la veo, la empatía está oculta, ciudades con parking, semáforos, farolas, en lugar de muchos árboles, pájaros, amapolas, hipócrita, usa la cabeza, no la respetas, pero quieres vacaciones en plena naturaleza, respiro aire fresco lleno de CO2, coches, fábricas, me da la tos, comodidad a costa de sanidad, de justicia, de igualdad, para todos libertad, sí, libertad para los monos. ¿De dónde las han sacado? ¿Esas cremas? ¿Dónde las han testado? Ballenas capturadas para el brillo de tu cutis. Tu personalidad no se arregla, así que mudis. El lugar de un tiburón es el mar, no un acuario. Los reptiles no evitan en terrarios. Y si tanto te gusta su canto de verdad, deja libre ya a periquitos y canarios. Humanos explotados en Bangladesh tejiendo prendas. A diario te las deja bien de precio. Inditex para que puedas pagarlas con tu mísero salario. Inepto, pilla el concepto. Ese empresario dona mucho menos de lo que defrauda. Pero aplauda, aplauda. Libertad para los monos, o fighter es nuestra jaula. Libertad para los manos. Libertad para los manos.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. La negociació pel futur dels cinemes de Calafell s'enfanga. El futur dels multicinemes MCB de Calafell és més incert que mai. Les negociacions entre l'Ajuntament i la propietat passen per un moment molt complicat després que el consistori aprovés divendres una modificació puntual del pla urbanístic per canviar la clau urbanística de la zona, que ha passat per tenir de tenir l'activitat comercial a la d'equipament privat. L'objectiu amb aquest canvi és, segons va explicar al ple l'alcalde, Ramon Ferrer, preservar l'activitat de cinema i evitar que al seu lloc s'hi posi una gran superfície del sector de l'alimentació. El canvi s'ha fet d'urgència perquè s'esgotava el termini d'un any de suspensió de llicències que el ple va aprovar el setembre del 2023. Durant aquest any, l'Ajuntament i la propietat dels cinemes han negociat per buscar la manera d'assegurar el seu futur, però les negociacions, segons el mateix Ferrer, no han arribat a bon port. D'aquesta manera, el consistori ha optat per fer aquesta modificació del POUM de manera unilateral, amb els vots a favor de l'equip de govern, de PSC i Junts, i del PP. Els altres grups municipals s'hi han oposat. Segons Ferrer, el que es fa amb aquest canvi és esmenar un error del POUM del 2010 que no va recollir que la clau d'aquest sector era d'equipament privat, segons s'havia aprovat el pla parcial original. Això deixava la porta oberta a canviar l'activitat de l'equipament si la propietat ho desitjava. El plenari de l'Ajuntament de Torrelles de Foix va aprovar per unanimitat en la sessió ordinària celebrada aquest dimarts a la tarda l'inici de l'expedient per nomenar a títol pòstum Pere Torrents com a fill predilecte del municipi per la seva contribució personal al poble i la seva dedicació exhaustiva a la seva dedicació i exhaustiva participació en la vida i associacionisme de Torrelles. Es preveu que la tramitació es pugui prolongar un parell de mesos i que en la propera sessió plenària es pugui fer l'aprovació definitiva i programar l'acte d'homenatge. Es tracta de la tercera distinció i honor que ofereix al municipi després del nomenament de Francesc Pardo, qui fou bisbe de Girona, com a fill predilecte, i d'Antoni de Peguera i Aymeric, marquès i senyor de Torrelles, que fou nomenat fill adoptiu. L'alcalde Sergi Vallès va avançar també que, a banda d'aquest reconeixement, l'Ajuntament té previst dedicar-li la plaça de l'Església. Sant Sadurní reprèn el cicle de salut femenina amb tres tallers. La regidoria d'Igualtat ha programat tres tallers amb la voluntat de continuar sensibilitzant i reafirmant el dret a la salut com un dret humà de les dones, al que han d'accedir sense restriccions o exclusions de cap mena i a través de tot el seu cicle de vida. Així, aquest dissabte s'ha organitzat el taller Acompanyem l'endometriosi amb la doctora Natàlia Subirats, professional de la medicina integrativa i especialista en endometriosi des d'una visió holística. Alba Barbero, dietista nutricionista i psiconeuroimmunòloga, i Ana Belén Lara Cepeda, matrona i professora de ioga. La sessió es farà a Can Mas de la Riera a partir de les 9 del matí. El dimarts 19 de novembre es durà a terme el taller sobre menopausa i sexualitat amb Mireia Grossman. I el dissabte 14 de desembre, Cristina Brull ens parlarà sobre el desig sexual. Les activitats tenen aforament limitat i cal fer inscripció prèvia. Per les dues darreres sessions encara no estan obertes les inscripcions. El Festival Solidari Músic Veu, organitzat per la Fundació PINAE, ha lliurat 20.866 euros amb 80 cèntims d'aportació solidària per la investigació de la cura de l'ELA, que s'ha entregat als representants de la Fundació Catalana de l'ELA i de l'associació CATELA, Penedès Garraf, tot i que la destinació final és la Unitat Especialitzada d'Investigació de la Malaltia, que desenvolupa l'equip de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge. El director de la Fundació PINAE, Joan Molero, destacava la consolidació del Músic Veu com a esdeveniment solidari. El Músic Veu ha omplert Vilafranca i la Vegueria Penedès durant 7 mesos de música, experiències i emocions culturals i enoturístiques, amb un total de 14 concerts, un monòleg i un sopar solidari. Els organitzadors destacen especialment l'aportació de Cava Rovellats, que ha elaborat el Cava Solidari Músic Veu, reserva especial brut, edició limitada 2020, i que ha permès engrandir la xifra solidària d'aquesta edició.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez, que és com la nostra doctora vitamina, ens tornarà a acompanyar aquesta setena temporada. Un cop al mes vindrà a recordar-nos una cosa que ja sabem, però que oblidem amb el dia a dia. Com n'és d'important riure, somriure, estar alegre, jugar, trobar aquell infant interior que està en algun lloc i que hem anat oblidant sota capes i capes. Maria Rodríguez, ben tornada al Penedès en xarxa, estrenant setena temporada amb tu. Quines ganes, bon dia.
Bon dia, Sílvia, bon dia a tothom. Molt bé, molt contenta de tornar a estar aquí, compartir amb vosaltres aquest espai un cop al mes, després de tots aquests anys, com bé dius, recordant, perquè això no ens en cansarem mai, que és molt important anar recordant aquestes coses importants, entre elles la importància, com bé deies tu, del riure, del joc, donar-nos aquest espai per connectar, no?, amb aquesta alegria que tots portem a dins nostre, per bé que aquesta rutina, el dia a dia, aquesta velocitat tan tremenda en la qual estem vivint, no?, ens fa que no tinguem ni aquest momentet per això, no?, per connectar, per tornar a nosaltres mateixos i dir, ei, que jo també tinc aquest dipòsit d'alegria, d'il·lusió, no? Si no està tot a fora, no?, sinó que també trobar aquest poder, no?, que tenim tots nosaltres a l'interior. I que és això, és la nostra font d'energia vital, que és l'alegria, la il·lusió, les ganes, no?, tot això.
La Maria sempre porta l'alegria, el somriure en aquest estudi, però avui he entrat i més contenta que mai per motius personals i que volem compartir amb els oients. I és que està contenta com una nena estrenant motxilla, estrenant sabates noves, perquè estrenes local sala, propi, un espai propi.
Sí, la sala Ai Campeto, després de 16 anys dedicant-me a treballar amb persones i després de 8 anys fent tallers de riure i de joc, doncs ha arribat l'hora de tenir un espai propi, no?, que és tan important per això, no?, també com per això que dèiem de tornar a tu, no?, tenir el teu espai, els que ens escolteu, no?, també el teu espai de treball, el teu espai de relax, el teu espai de diversió, no?, és a dir, tenir un lloc on tornar, com a casa, no?, seria també tenir el teu sostre, el teu cau. És superimportant poder tenir aquell espai. I potser sota un arbre, però sempre tens el teu lloc, oi que sí?
Sí, és veritat.
I dius, ai, doncs mira, jo quan estic d'aquesta manera me'n vaig a aquell lloc, sota aquell, no?, aquell arbre.
I a vegades els de casa saben on venir-te a buscar.
Exacte,
perquè és el teu espai.
Que és el teu espai, que també t'identifica, no? Doncs, com bé deia, sí, estic molt contenta perquè després de tot aquest temps he fet aquest salt i estic molt contenta, doncs, de tenir aquest espai. És una sala petitona en la qual, doncs, us podré rebre físicament a tots els que veniu a fer els tallers, no?, i o teràpia o totes aquelles disciplines que sabeu que jo faig. I estic molt contenta perquè ha sigut també molt ràpid, molt fàcil. Hem aprofitat l'energia de l'estiu, no?, perquè ens dona aquesta empenta, aquest estar obert,
aquest extra de vitamina E.
Exacte, no? I aquesta empenta, doncs jo l'he aprofitat per posar, doncs, aquesta sala a disposició de tots vosaltres.
Explica'ns on està la sala Ai Campeto.
Sí, la sala està al centre de Vilafranca, al carrer de la Font, número 53, i és un espai molt bonic perquè, a més, és a dir, al davant és el carrer Sant Jocund, que ara és una zona peatonal, la qual toca molt el sol al matí, és una delícia. És un lloc que et dona aquesta apertura, que a més també m'encanta, no?, perquè va molt en línia amb allò que jo treballo, no?, i que us ofereixo, no?, aquest sentir-te amb aquesta mirada oberta, amb el solet que et toca de bon matí, no? Aquesta està obert a la vida. I estic molt feliç, ja ho veieu, no?
Sí, felicitats, sí, per aquesta sala Ai Campeto.
Moltes gràcies.
Segur que serà un revulsiu.
Vinga.
I aquest cap de setmana, Maria, sí, estrenem Tardor.
Correcte.
I sovint, o per algunes persones, la tardor és sinònim de replegar-se, de tancar-se. També d'aquí 4 dies els dies es faran més curts. Uh-huh. També hi ha qui cau en un estat més melancòlic, sí, més depressiu.
Sí.
Però tu vols reivindicar aquest canvi d'estació,
sí,
d'una forma diferent.
Sí, sí, sí. Sabeu que sempre comentem amb tu la importància dels cicles, no? I la tardor és un altre cicle de l'estació de l'any, que també ens afecta a nivell emocional, no? Com tu bé deies, no, la tardor, no només a nosaltres, no, sinó la natura en si, també canvia, com bé dius, no? Els dies es fan més curts, ja la temperatura ja baixa, ja et convida tot plegat a anar-te recollint, no? Venim d'aquesta explosió de la primavera, després l'estiu, que és tota aquesta apertura, aquesta energia, aquest estat tota l'estona cap enfora, no? I que és el que una mica treballa amb els tallers del riure, no? És explorar-nos amb aquesta explosió cap a fora, no? Connectar-nos amb aquest no judici, amb aquest no estar pendent de l'altre, del que s'espera de mi, no? Sinó aquest gaudi d'aquesta llibertat de ser, simplement, no? Què ens passa quan venen aquests canvis, no? Normalment els humans som reticents als canvis, no? I tot i així són necessaris, perquè si sempre estiguéssim amb aquesta explosió energètica...
Molt cansat. No podríem mantenir el ritme.
Exacte, no? No podríem mantenir el ritme. Aleshores, són necessaris, no? Com a la natura, els fruits, no? També han de... les plantes, els arbres han de recollir-se, han de morir per tornar a néixer a la primavera, no? Nosaltres també necessitem aquesta petita mort, aquesta petita baixada d'energia per tornar després a explosionar, doncs, d'una altra manera més madura, eh? Ben integrant moltes més facetes de les nostres vides, no? A la propera temporada, com si diguéssim, no? I per tant és molt important aquest espai de recolliment. Què ens pot ajudar, no? El que ens ajuda la pràctica del riure i del joc és a no caure en aquest estat d'aquesta polaritat de la depressió que deies tu, no? Sinó reconduir-ho d'una manera entenent la importància del recolliment sense el drama de dir, ai, és que ara ja no, ja mai més, no em divertiré o no, ja no tindré temps, no, no, sinó que el que ens ajuda a la pràctica del riure és a recordar que sí que tinc aquesta alegria, el que passa que no tota l'estona, no? Sinó que també és necessari aquests moments de tornada cap a nosaltres. De fet, els usuaris que ja heu fet sessions amb mi, sabeu que les dinàmiques del riure, a la part final també hi ha una part de recollida. Eh? Per això que dèiem, perquè si jo faig un taller i us deixo en tots allà
a dalt de la cresta
de la ola, doncs, clar, no es pot sostenir, no? Per tant, sempre al final hi ha aquest momentet de recolliment que es diu d'integració, no? Aleshores, què ens passa amb la tardor, no? En la tardor ens recollim, no? I per no caure en aquest sentiment tan melancòlic, no? Tant de aquest sentiment de depressió, diem, de baixada, de bajón, no?
Sí, sí, total.
Tenim l'oportunitat d'anar-nos connectant, doncs, fent tallers de riure, per exemple, no? Quan veniu a un taller de riure és com que em connecto un altre cop amb aquella energia, com si, per entendre'n ràpid, amb aquesta energia de l'estiu, eh? I després puc tornar al meu dia a dia...
De tardor,
d'aquesta altra calma, d'aquesta velocitat més pausada, però amb el dipòsit ple. Amb el dipòsit ple, doncs, de benestar, d'empoderament, d'energia, Sí? No sé si m'estic explicant.
I tant, gaire. I tant. Mm? Sí, sí, és doncs, molt gràfic.
Una miqueta seria això, no? És com... Perquè, clar, a vegades diem, connecta't a l'alegria, no? I sembla que hem d'estar tot el dia això, com a bojos per allà, corrent, saltant, tot el dia, no? I, clar, l'alegria té molts nivells, també. Té molts colors, energies, vibracions, digueu-li com vulgueu, no? Jo em puc sentir alegre sense necessitat d'estar saltant tota l'estona aquí a la cadira, no?, per exemple, i puc sentir aquest sentiment de benestar, de felicitat, com més pausat, més calmat, no?, que seria el que ens aporta aquesta nova estació en la que entrem.
Per tant, l'entomem amb ganes. Res sempre. De quin rotllo, la tardor, d'aquí 4 dies ens canvien l'horari, sí. Els dies es fan curtíssims, es fa fosc molt aviat,
sí.
Fora tota aquesta negativitat. Entomem el canvi amb alegria i amb il·lusió.
Amb alegria i amb il·lusió. Escolteu, i si heu de fer pataleta, fem pataleta.
Ah, sí? Ens la podem permetre uns segons?
És que és necessari fer la pataleta.
Sí, uns minutets ens permet, sí.
Sí, és clar.
I endavant.
Ser-ne conscient. L'important que comentem sempre aquí amb tu és ser conscient d'allò que m'està passant. Escolta, si estic emprenyada perquè ara això, no? Ara torno a les normes, als horaris, al fred, si no t'agrada el fred, i tot això, ho puc expressar i puc fer la pataleta i dir, oh, quin rotllo, tot això que deies tu. Esclar que sí, ho puc exterioritzar. De fet, és necessari i us convido a que ho feu. La cosa és que no ens enganxem amb això. Que no estiguem les 24 hores del dia,
amb la cantarella, no?
La cantarella, de que tot és tan negatiu.
Perquè... A mi no m'agrada la tardor, que quin rotllo, que si la foscor...
Tot això, no?
Sí, sí.
Perquè és veritat, i també és veritat, que no tots els dies de tardor són ni foscos ni núvols, ni avui, per exemple, fa un sol preciós, no?
Però encara estem escurant l'estiu, eh?
Sí, 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 sí. Però em refereixo a això, que tenim dret a la pataleta,
sí.
Però alerta, és information, que dic jo, pren nota...
Avís,
no? La llumeta vermella, de dir... Ei, quan tu veges que estàs rondint, que rondinaràs tot el dia... Atura't un momentet i digues, a veure, què m'està passant, no? I aleshores és el moment per recordar-te, per connectar amb aquell dipòsit d'alegria i de benestar que tenim, doncs, de l'estiu, de les vacances, d'aquell últim taller que vas venir a riure. Potser també és el teu, el jugòmetre, que dic jo, no? Veus el nivell de joc que en el qual estàs aquell dia i dius... Uau, estic ja en números vermells.
Necessito repostar, no?
Necessito repostar, vaig a fer un taller amb el Campeto per carregar un altre cop piles, no? Per tant, recordeu, no hi ha res ni que estigui bé ni malament, traiem cap a fora judicis, no passa res si un dia et sents molt amb la necessitat de fer la pataleta.
O molt baixa, no? També per tenir dies alts, per estar a la cresta de l'onada, com dèiem, també has de tenir o conèixer els dies... On estàs a baix, no?
Per suposat. Penseu que si no estem en aquests moments d'estar baixos, normalment ens costa molt aturar-nos per veure què és el que necessitem, no? Per tant, són necessaris també. És, com sempre, és poder-nos observar i dir, d'acord, avui em sento més baixeta d'energia o de, no, d'ànim... Com és? Què m'està passant? Què m'està passant, no? Potser resulta que me n'adono que necessito més descans. Perquè això que dèiem, si estem sempre a la cresta de la onada, està sempre en l'acció i no ens permetem el descans, no? A vegades la ment sempre vol córrer molt i el cos té un altre ritme, no? Per tant, aquests moments a vegades de baixada energètica i emocional són simplement un avís que necessites descansar més. No? Es pren nota. Potser és un avís que t'està dient que no t'has donat el permís a integrar alguna cosa que t'hagi pogut passar. Per exemple, no ho sé, doncs que t'hagis acomiadat d'algun familiar. Potser a les vacances has anat a visitar uns familiars que viuen fora i has tornat i no t'has donat aquest permís a estranyar-los. A dir, ai, que bé que he estat amb aquests familiars i ara... Imagina't, no?, que potser es veus tan lluny, es veus només un cop a l'any. És natural que es trobis a faltar, no? I a vegades sembla que no ens donem aquest permís. I un dia t'aixeques i dius, oi, avui no sé què em passa, i et sents d'aquesta manera més baixeta. Què t'estàs dient tu a tu mateixa si t'escoltes? Que trobes a faltar aquells familiars, la teva mare que està lluny, o que sigui, el teu fill, o que sigui, no? Per tant, si podem observar-nos des d'aquest altre punt, no?, de dir, de no jutjar, de no criticar, o de no, sí, no?, de no posar-hi aquesta càrrega negativa perquè un dia estàs més baixeta, no? Sinó, d'acord, com a una oportunitat. Què m'estic volent dir jo a mi mateixa, no?
No és fàcil, eh?
No.
Perquè constatar-ho ho fem tots, no?
Val.
Ai, avui...
Sí, ai, avui...
Avui no tiro, avui estic més moixa, no?
Mm.
Però aquest pas següent que tu planteges...
Sí.
Em pregunto, què passa?
Sí.
Què deu ser? Costa més. Moltes vegades l'obviem.
Clar, perquè també... Bueno, poden ser moltes coses, no? Tampoc no ens donen permís. No ens han ensenyat, no ens han educat a que nosaltres també importem, que no sempre hem d'estar... com semblaria que la nostra societat ens vol vendre, que sempre hem d'estar aquí dalt, no?, aquesta cresta de l'onada que dèiem, no?
I al 100%, i
el
100%, bé,
contents,
amb energia.
Amb energia, sempre creant molts projectes extraordinaris, etcètera, no? No és real, això és una mentida. No és real, perquè som humans, no? Si no, seríem robots. I fins i tot les màquines també s'espatllen, eh? Alerta. Per tant, quan nosaltres mateixes ens cuidem i ens respectem, diem, bueno, d'acord, és que jo també necessito aquest descans i també necessito parar atenció a veure com està el meu jugòmetre, no? Si m'estic cuidant, si no m'estic cuidant. No tant de cara a la galeria, de cara a les xarxes, de cara a què pensaran, no?, els meus usuaris o els meus clients, o digue-li com vulguis, els meus amics, no? Sinó cap a tu, cap a tu. Perquè quan ens cuidem nosaltres mateixos, immediatament també això és un mirall cap a fora, no? Per tant, sí, tens raó, no ens donem aquest... Ens costa i no ens donem aquest espai. Primer perquè no tenim l'hàbit. No tenim l'hàbit d'aturar-nos. Estem sempre mirant per les xarxes...
Que el dia a dia i la societat tampoc ho facilita.
Clar, eh?
Has de produir.
Has de produir.
No reflexionar o pensar o donar-te un temps...
Clar, però fixa't quina contradicció, no? Perquè per produir necessites reflexionar i crear. De fet, la creació, la creativitat de les persones és igual, siguin artistes, siguin de l'àmbit cultural o sigui d'un projecte més empresarial, quan et sorgeixen les idees, no perquè estiguis 24 hores allà pensant, ai, ara què faré, i ara què faré, i ara què faré, et sortiran més idees. Normalment, quan ve la inspiració, és quan deixes aquest espai de buit, no? En gestal es parla del buit fèrtil, no?, del vacío fèrtil, és a dir, aquest espai de buit en el qual poder encabir de nou noves idees. Si el... com ho podríem dir, no? Si la bossa, el recipient, està molt atapeït, no ens hi cap res més. Sí? Per tant, si el nostre dia a dia està tot tan atapeït, és molt difícil que em puguin venir idees noves de canvis a l'empresa o de nous projectes o de dir, mira, doncs ara crearé aquest producte nou per obrir el meu camp d'oferta, no? És molt difícil. En canvi, quan em relaxo, deixo aquest espai, no?, de buit, pam, de cop i volta dius, ai, i si...
I la risoteràpia facilita aquests espais, aquest estat?
Esclar, per què? Perquè ens fa... Què ens ajuda la risoteràpia? El joc, el riure... És creure més en mi mateixa. Connectar-me amb aquesta part meva, justament de la creativitat. Per què? Perquè s'adorm la part esquerra, que és aquesta part de la...
Del produir racional.
Exacte, no? Llavors, com que estic connectada amb la part de l'hemisferi dret del nostre cervell, que és aquesta del no judici, si m'equivoco no passa res, és quan es dona l'oportunitat de que apareguin coses noves, idees noves, creatives, o que es reforci alguna idea que potser t'havies pensat, però la ment et diria, vols dir... Vols dir, no? Per exemple, jo, Maria, vols dir d'obrir la sala?
Maria, estàs segura?
Estàs segura?
T'ho has
pensat bé? Si jo m'enganxo només aquí...
No avances.
No avances mai, no? Això ho comproveu vosaltres en moments que heu creat coses o que heu pres decisions, no? I amb això ja anem acabant. Però sí, i la risoteràpia, com bé ens dius, ens dona aquest espai, aquest ambient en el qual... Potser, com que a nivell individual ens pot costar a casa solets, doncs dius, bueno, vaig a fer una sessió en la qual jo em dono aquest permís. I, per tant, doncs, d'aquesta manera ens anem entrenant en el nostre dia a dia per tenir aquesta altra mirada i aquesta oportunitat d'anar omplint el dipòsit, que dèiem.
Abraçarem aquest canvi que ens porta el canvi d'estació, la tardor, i aprofitarem per... patalejar, si convé, una miqueta i tot seguit connectar-nos a aquesta alegria del canvi com ens proposes.
Molt bé.
Ben tornada, Maria Rodríguez, doctora Ai Campeto.
Moltes gràcies.
D'aquí a 4 setmanes, cita de nou.
Vinga, cuideu-vos molt. Recordeu,
gràcies.
Recordeu, riure és cosa sèria. Jesus loves her, she wants more. Oh, bad girls get you down.
Ara farem una pausa d'un parell de minuts per la publicitat i tot seguit el butlletí de notícies de les 11 del matí.
Ràdio Vilafranca.
La mítica marca MG arriba de la mà d'Autocamp a Vilanova i la Geltrú. Descobreix la gamma completa de vehicles MG. Benzina, híbrids, híbrids endollables i 100% elèctrics. Emporta l'MG ZS des de només 14.300.